de pont de segona Pasqua que coincideix amb el circuit del Gran Premi Catalunya de Motociclisme. Cristina Cantal.
Trànsit preveu que entre aquesta tarda i demà surtin prop de 500.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Des d'Interior, el conseller Joan Ignasi Elena demana a l'Estat limitar la velocitat de l'AP7 a 110 km per hora per evitar l'elevada sinistralitat.
Que hi hagi una reducció del límit de velocitat a l'AP7, i perquè creiem que pot ser una mesura que ajudi, juntament amb totes les que hem plantejat, a reduir la sinistralitat.
Interior demana també extremar les precaucions a la natura per evitar accidents i també incendis.
La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, han presentat el pla de tancament i restricció d'accessos al Parc Natural de Montserrat quan s'activi el nivell 3 del Pla Alfa del perill extrem d'incendis.
Montserrat Ràdio, Òscar Bardagí.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ho ha dit aquest migdia a Montserrat, on s'ha presentat l'operativa d'activació de mesures especials de prevenció d'incendis que s'aniran modulant en funció dels mapes de risc i de les mesures previstes en els diferents escenaris del Plan Alfa a tot el país. El conseller d'Interior ha destacat la bona tasca de prevenció que estan duent a terme els agents rurals, que han portat a una disminució del nombre d'incendis en els darrers 10 anys.
Catalunya i València reclamen a l'Estat la gestió dels pisos de què disposa la Sareb. Des dels executius es vol crear un mapa dels habitatges que hi ha i destinar-los a les persones més vulnerables.
Segons les primeres estimacions, calculen que a Catalunya n'hi pot haver més de 12.000. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha dit que el traspàs dels pisos a les comunitats autònomes és urgent.
La importància de que això es faci aviat, perquè la degradació d'aquests habitatges, a mesura que passen els anys, cada vegada és més gran. I potser quan hauran o quan decidiran transferir-nos els pisos de la Sareb, no els podrem assumir perquè no podrem pagar la seva rehabilitació.
Tornen a prohibir el consum d'aigua a més d'una vintena de municipis de les Garrigues i el Segrià.
Així ho ha comunicat aquest divendres la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues als municipis afectats, que ja van patir una problemàtica similar a principis de maig i van estar una setmana sense aigua potable.
L'Espluga FM, Pep Morató.
L'avís arriba després que el passat 30 de maig la Mancomunitat recollís mostres de l'entrada i sortida de l'aigua de la seva planta potabilitzadora. Els resultats de l'anàlisi han mostrat quantitats de metoloclor i terbolitzalina superiors als límits establerts per la normativa vigent.
En cultura, el Museu de la Garrotxa acull l'exposició Les ombres i la llum.
La primera del reconegut fotògraf d'arquitectura contemporània, Isao Suzuki. La mostra s'ha presentat avui.
Olot Televisió, Eduard Llinàs.
Isao Suzuki s'ha mostrat profundament agraït per l'acollida que ha rebut tots aquests anys a Catalunya, i especialment a la Garrotxa.
De mi parte, es la palabra más importante por hoy. Muchas gracias por llegar aquí y realizar mi exposición, primera exposición sobre mi carrera de trabajo hace 40 años.
I en esports, Barça i Joventut de Badalona comencen la sèrie pel títol de l'ACB.
La penya torna a jugar unes semifinals 14 anys després, mentre que el Barça vol reeditar el títol de campió. El primer partit es juga aquesta nit al Palau Blaugrana. L'eliminatòria és la millor de 5 partits amb el factor pista favorable als blaugranes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plenar de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Durant aquestes properes hores esperem alguns ruixats a punts del Pirineu i també del Prepirineu, sobretot a l'àrea més occidental. En conjunt, aquestes precipitacions seran força aïllades i també de cara a aquestes properes hores, de cara al vespre i a la nit, podria arribar alguna precipitació, algun ruixat de caràcter feble a la zona més occidental del territori. A la resta del territori esperem una tarda força assolellada i només amb algun núvol baix o algun banc de boira molt local a la zona del litoral, que sobretot serà més probable de cara al final del dia. Un dia també avui amb temperatures altes arreu del territori. Durant el cap de setmana mantindrem el temps força tranquil. Demà dissabte amb alguns intervals de núvols alts i mitjans i també durant les tardes amb alguns ruixats a la zona del Pirineu. Sobretot demà afectaran l'àrea més occidental de la Serralada i, en canvi, de cara a diumenge, sobretot seran més probables a l'àrea oriental. Localment podran anar acompanyats de tempesta. Les temperatures mantindran altes durant el cap de setmana i fins i tot podran pujar una mica més de cara a la jornada jornada de diumenge. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primeres retencions a les rondes i a l'AP7 en la primera tarda d'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg de pont de segona Pasqua, que coincideix amb el circuit del Gran Premi Catalunya de Motociclisme.
Hi ha hagut circulació lenta i aturades en alguns punts de l'AP7 en direcció Girona i Tarragona. S'han arribat a registrar cues de fins a 7 quilòmetres en sentit nord i 6 en sentit sud a Barberà del Vallès. També hi ha hagut retencions de fins a 7 quilòmetres a la B20 en sentit nus de la Trinitat, mentre que a la B10 hi ha hagut 4 quilòmetres de cua en sentit sud. Trànsit preveu que entre aquesta tarda i demà surtin prop de 500.000 vehicles de l'àrea metropolitana.
Connectem, però, ràpidament a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit per saber quina és la situació ara mateix a les carreteres catalanes. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora encara força moviment, especialment en el cas de l'autopista AP7, on seguim parlant de trams, de lentitud, aturades fragmentades, intermitents, però trams encara destacables. En sentit nord, entre Santa Perpètua i la zona de Montornès, i més amunt, tot el tram de Cardedeu, de Llinars, amb uns 4-5 quilòmetres més, tot això en sentit Girona, i en sentit Tarragona, en aquesta autopista AP7, a la zona de Sant Cugat, amb uns 4 quilòmetres, i ja a partir del Papiol fins a Martorell, passat Martorell, de fet, lentitud, també hi ha aturades intermitents en sentit sud. A la resta de vies tenim altres punts que van carregats, a banda de les dues rondes, que es mantenen encara força plenes les dues. L'autopista de Maresme, per exemple, tot el tram de Tiana a Alella en sentit nord, de fet, també en el cas de la zona de Badalona, i ja un cop a la Nacional 2, a partir de Montgat, Masnou, tota aquesta zona va molt carregada. Més amunt, a Premià i també a Mataró, també hi ha aturades en aquesta autopista del Maresme en sentit nord. A la C60 també a la zona d'Argentona en sentit Mataró, i d'altra banda la C55, la zona de Castellbell i el Vilar, en sentit Manresa. És tot de moment. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. Precisament per lluitar contra l'alt índex de sinistralitat que s'està detectant des de l'inici d'any, el govern proposa a l'AP7, el govern proposa reduir el límit de velocitat a 110 km/h en aquesta via. Aquest pla de xoc inclou també més radars i controls específics de vehicles. Albert Güell.
Per intentar reduir l'alta sinistralitat, el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un pla de xoc. Entre les mesures hi ha la instal·lació de més radars estàtics i dinàmics, un reforç de la inspecció des de l'helicòpter i controls específics als diferents vehicles. Des del Departament d'Interior també demanen a l'Estat que redueixi la velocitat màxima de la via als 110 km/h. Joan Ignasi Lena és el conseller d'Interior.
Que hi hagi una reducció del límit de velocitat a la P7, i perquè creiem que pot ser una mesura que ajudi, juntament amb totes les que hem plantejat, a reduir la sinistralitat.
Avui i dilluns s'ha establert un dispositiu especial. Pel que fa a dilluns, s'habilitaran carrils addicionals per a l'operació tornada a la P7 i a la B23 entre Vilafranca i Molins de Rei, a la C32 Nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat i a la C32 Sud entre Gavà i Cornellà de Llobregat.
Cap de setmana llarg, on a banda de tenir prudència a les carreteres, també es demana extremar les precaucions a la natura per evitar accidents i també incendis.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida avui a la prudència davant de la previsió d'un estiu complicat per les altes temperatures. També els agents rurals alerten que cada cop s'haurà d'activar més el nivell 3 del Pla Alfa per la sequera i el canvi climàtic.
De fet, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, han presentat aquest matí el pla de tancament i restricció d'accessos al Parc Natural de Montserrat quan s'activi el nivell 3 del Pla Alfa, és a dir, quan ens trobem en perill extrem d'incendis. Montserrat Ràdio, Òscar Bardagí.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ho ha dit aquest migdia a Montserrat, on s'ha presentat l'operativa d'activació de mesures especials de prevenció d'incendis que s'anirà modulant en funció dels mapes de risc i de les mesures previstes en els diferents escenaris del Plan Alfa a tot el país. El conseller d'Interior ha destacat la bona tasca de prevenció que estan duent a terme els agents rurals, que han portat a una disminució del nombre d'incendis en els darrers 10 anys.
Aquesta aliança entre la responsabilitat dels ciutadans i el compromís de les administracions, posar-hi recursos que permeten que, per exemple, el 97% dels incendis només cremin menys de 10 hectàrees. Això és gràcies al treball, a la reacció, a la prevenció i també a l'alerta de molts ciutadans que estan pendents doncs, dels incendis, de les columnes de fum, de trucar al 112 de seguida i de l'activació de tots els serveis.
El conseller d'Interior ha dit també que des del departament tenen clar que es necessiten més membres i més mitjans per donar un servei eficaç, motiu pel qual van obrir una convocatòria de 100 places d'agents rurals a més dels 250 bombers i bomberes que han incorporat aquest any i els 250 que s'afegiran l'any vinent.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a la pandèmia, Catalunya ha registrat 5 ingressats menys per Covid i ara mateix hi ha als hospitals 1.105 persones contagiades, 32 dels quals a les UCI, 5 menys que dimarts passat.
Pel que fa al nombre de morts, se n'han registrat 77 més també des de dimarts. La velocitat de contagi torna a pujar fins al 0,90. També ho fa el risc de rebrot en 5 punts més respecte a les últimes dades, situant-se ara en els 273.
Encara en l'àmbit de la salut, l'ampliació de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, estarà enllestida a principis de 2025. El projecte està valorat en més de 32 milions d'euros i preveu un edifici annex, un aparcament i un ascensor. Ràdio Tortosa, Sara Hernández.
Es tracta d'un edifici de 6.000 metres quadrats i distribuïts en 5 plantes connectat a l'actual, que comptarà amb àrea quirúrgica, àrees ambulatòries de consultes i hospital de dia, així com serveis centrals, generals i de suport. El projecte també preveu la construcció d'un aparcament i d'un ascensor que connectarà amb el centre de la ciutat. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Creywinkel, ha detallat que es tracta d'una ampliació funcional i ràpida que dona resposta als problemes existents al Verge de la Cinta.
És un projecte que dona solució factible, ràpida i funcional als problemes que ara existeixen en l'entorn actual, però amb aquest horitzó de treballar en paral·lel per a aquesta construcció del nou hospital, perquè la diferència d'avui amb altres compareixences probablement o amb altres moments és que l'opció aquesta d'un nou hospital damunt de l'hospital actual és la que ha quedat descartada.
Per tal de complir el termini de 2 anys, el projecte i l'obra es licitaran aquest estiu i es reduiran els tràmits administratius que en un projecte com aquest seria de 6 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, aquesta hora en marxa el ple de renúncia de l'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, després de 18 anys al càrrec, i que cedeix ara el relleu a la fins ara primera tinenta d'alcalde, Mireia Dionisio. Anem, doncs, fins a Mollet. Ràdio Mollet, Joel Gascón, bona tarda.
Hola, bona tarda. Fa 12 minuts i escaig que ha començat aquest ple extraordinari que servirà per prendre coneixement de la renúncia de Josep Monràs i Galindo al càrrec d'alcalde. Val a dir que feia molts anys que una sala de plens no mostrava la imatge d'avui, plena de gom a gom amb més d'un centenar de persones vinculades al teixit associatiu, esportiu i cultural de la ciutat que no s'han volgut perdre aquest adeu de Monràs després de 18 anys com a alcalde. La sala de plens, com deia, s'ha quedat petita i al marge d'aquesta sala de plens també es pot seguir a través d'una pantalla que s'ha habilitat a la primera planta de l'edifici institucional on es retransmet també aquesta sessió en clau política i podem veure ara mateix a Salvador Illa i Antoni Foguer, expresident de la Diputació de Barcelona. Avui està previst que no digui res de nou respecte a la roda de premsa del passat dimecres, deixa el càrrec i manté com a regidor i diputat de l'àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona. I divendres, com comentàveu, a la mateixa hora hi haurà el ple d'investidura de la nova alcaldessa, que serà Mireia Dionisio, qui és l'actual primera tinent d'alcalde.
Moltíssimes gràcies, Joel Gascón, des de Ràdio Mollet.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya i València reclamen a l'Estat la gestió dels pisos de què disposa la Sareb. Des dels executius es vol crear un mapa dels habitatges que hi ha i destinar-los a les persones més vulnerables. Segons les primeres estimacions, calculen que a Catalunya n'hi pot haver més de 12.000. Mont Carvajal.
La Sareb és conegut com el banc dolent i és de capital públic. El govern espanyol el va crear l'any 2012 després de rescatar els bancs en la crisi immobiliària i té milers de pisos. El vicepresident de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, troba de sentit comú que es retornin a la ciutadania.
Podríem d'una tacada recórrer el camí que ens costarà dècades per a col·locar el nostre parc públic d'habitatge al nivell d'altres països europeus i, per tant, el que volem és primer saber què és el que hi ha, en quines condicions està, i a partir d'ahir un procés de diàleg per a que pugui transferir-se a les administracions competents.
La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha dit que el traspàs dels pisos a les comunitats autònomes és urgent.
La importància de que això es faci aviat, perquè la degradació d'aquests habitatges, a mesura que passen els anys, cada vegada és més gran i potser quan hauran o quan decidiran transferir-nos els pisos de la Sareb no els podrem assumir perquè no podrem pagar la seva rehabilitació.
Cervera també reclama la transferència de 30.000 pisos de grans tenidors que el govern central té comptabilitzats a Catalunya.
En terreny laboral, la vaga del servei de neteja de Vilanova i la Geltrú sembla lluny de resoldre's, com a mínim en les properes hores. Avui, els quatre sindicats que hi ha darrere d'aquesta convocatòria, Comissions Obreres, UGT, Coves i la CGT, han estat molt crítics amb l'Ajuntament, a qui retreuen deixar al carrer una part de la plantilla de la neteja viària. Des de l'executiu, però, creuen que es pot arribar a un acord de cara a la setmana vinent. Canal Blau, Jaume Inglés.
Els sindicats exigeixen al govern de Vilanova i la Geltrú que no quedi cap operari acomiadat dels que treballaven a Valoriza fins aquest dimarts a la neteja viària. 16 persones han quedat fora de la subrogació que ha traspassat 57 treballadors a la companyia d'aigües municipal des de l'1 de juny. L'Ajuntament de Vilanova ha demanat avui explicacions a Valoriza per haver donat de baixa de la Seguretat Social a la totalitat del personal de la neteja viària el 31 de maig. Des del comitè d'empresa també defensen que s'han de garantir totes les condicions laborals pactades recentment al conveni col·lectiu amb Valoriza. La regidora d'Espai Públic de Vilanova, Marta Jofre, entén que es podrà arribar a un acord i assegura que no perdran drets.
A partir de la setmana que ve, si tot va bé, asseure'ns amb els sindicats i anar punt per punt per assegurar, no?, i perquè no quedi lloc a dubte, de que tant per les persones que s'han subrogat com per les persones que puguin entrar a treballar a partir d'ara s'aplicaran les mateixes condicions que havia estat aplicant fins ara a Valoriza.
Sense acord per ara es manté a Vilanova i la Geltrú la vaga indefinida de la neteja viària que va començar dimecres.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Tornen a prohibir el consum d'aigua a més d'una vintena de municipis de les Garrigues i el Segrià. Així ho ha comunicat aquest divendres la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues als municipis afectats, que ja van patir una problemàtica similar a principis de maig i van estar una setmana sense aigua potable. L'Espluga FM, Pep Morató.
Uns 25 municipis de les Garrigues, el Segrià i la Conca de Barberà tornen a patir restriccions en el consum d'aigua de boca per beure i cuinar a causa de la detecció de plaguicides al punt de captació al pantà d'Utgesa. Segons ha avançat el SOM Garrigues, així ho ha comunicat aquest divendres la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues als municipis afectats, que ja van patir una problemàtica similar a principis de maig i van estar una setmana sense aigua potable. L'avís arriba després que el passat 30 de maig la Mancomunitat recollís mostres de l'entrada i sortida de l'aigua de la seva planta potabilitzadora. Els resultats de l'anàlisi han mostrat quantitats de metoloclor i terbolitzalina superiors als límits establerts per la normativa vigent. A més de la prohibició de consum d'aigua, s'ha iniciat un tractament amb carbó actiu per eliminar la presència d'aquestes substàncies.
A Barcelona, el Bicing Metropolità es posarà en marxa a finals d'any. Es dirà en bici i la previsió és que el desplegament es completarà el primer trimestre de 2023 amb 2.600 bicicletes elèctriques i 236 punts d'estacionament.
Arribarà a 15 municipis metropolitans: l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Espluga, Sant Feliu, Sant Adrià, Sant Joan d'Espí, Sant Just d'Esvern, Molins de Rei, Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels. Com a mínim, la meitat de les més de 200 estacions tindran punt de recàrrega elèctrica. L'objectiu a mitjà termini és que el servei de l'Ambici es pugui integrar amb el Bicing de Barcelona a partir d'estacions pont.
I encara un darrer apunt, l'oci nocturn confia augmentar del 10% la facturació gràcies a l'entrada en vigor aquesta setmana de l'horari d'estiu. A més, des de FECASAR m'asseguren que aquesta previsió farà augmentar també les contractacions.
El responsable de la patronal catalana, Joaquim Boades, ha afegit en declaracions a la xarxa que el nou horari, que comporta més hores d'activitat, també afavorirà la contractació principalment de joves.
Tot el que sigui treballar més hores, evidentment, comporta doncs, que els locals puguin afrontar, contractar més personal, sobretot aquells joves d'entre 18 i 25 anys, que són la franja potser que tenen una desocupació major. Per tant, és una bona notícia i, evidentment, doncs, això beneficiarà també a nivell econòmic en els locals, que, doncs, que veuran incrementar la seva facturació en un percentatge que pot anar doncs, al voltant del 10%.
Boades considera que la facturació creixerà encara més a les zones turístiques.
En cultura, el Museu de la Garrotxa acull l'exposició Les ombres i la llum, la primera del reconegut fotògraf d'arquitectura contemporània, Isao Suzuki. La mostra s'ha presentat avui. Olot Televisió, Eduard Llinàs.
La sala oberta 2 aplega 48 fotografies de l'artista japonès afincat a Catalunya, Isao Suzuki. És un dels fotògrafs més importants de l'arquitectura contemporània. Les fotografies que s'hi exposen formen part de la col·lecció RCR Bunka Isao Suzuki. Des de la Fundació RCR Bunka s'han mostrat molt contents de poder comptar amb un arxiu de 46.000 fotografies. Asseguren que l'obra de Suzuki té un valor afegit. Isao Suzuki s'ha mostrat profundament agraït per l'acollida que ha rebut tots aquests anys a Catalunya, i especialment a la Garrotxa.
De mi parte, es la palabra más importante por hoy. Muchas gracias por llegar aquí y realizar mi exposición, primera exposición sobre mi carrera de trabajo. Hace 40 años, llegando, encontrando a Barcelona, Cataluña, y año 86, conociendo Garrotxa.
La exposición es pot veure del 3 de juny al 15 d'agost.
I avui, segona jornada del Primavera Sound, després de les llargues cues i queixes dels assistents durant l'obertura d'ahir.
L'organització ha hagut de demanar disculpes pels problemes del primer dia del festival, que s'allargarà durant dues setmanes al Parc del Fòrum de Barcelona. Pel que fa a la jornada d'avui, compta amb les actuacions de Maya, Manel i Rigoberta Bandini. El Primavera Sound s'allargarà fins al 12 de juny. Durant dos caps de setmana seguits s'aplegaran la majoria de les actuacions al Parc del Fòrum, tot i que s'ha tornat a apostar pel Primavera a la ciutat, que ha programat actuacions més enllà del cap de setmana.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Barça i Joventut de Badalona comencen avui la sèrie pel títol de la Lliga ACB. La penya torna a jugar unes semifinals 14 anys després, mentre que el Barça vol reeditar el títol de campió. El primer partit de semifinals es juga aquesta nit al Palau Blaugrana. Ferran Bassas és jugador de la penya.
Significa molt, significa fer història amb la penya, no? Feia no sé quants anys, ara més de 10 anys, que 14 anys, que no s'arriba a unes semifinals. La gent de Badalona, el públic, tenia moltes ganes, nosaltres com a equip encara més, però jo crec que significa doncs, donar un pas endavant com a club, tornar a situar-nos a dalt juntament amb equips d'Eurolliga i una alegria per l'afició.
L'eliminatòria és el millor de 5 partits amb el factor pista favorable als Blaugrana. Avui, diumenge, els dos primers partits al Palau, posteriorment el tercer serà a Badalona. Encara en el món de la cistella, el Força Lleida vol certificar avui la classificació per a la final a 4 en el play-off d'ascens a la Lliga ACB. Els de la capital del Segrià, amb dues victòries a terres catalanes, juguen avui a la pista del Càceres a partir de les 9 de la nit. Si tornen a guanyar, tindran el bitllet per a la fase final per optar a pujar a la categoria d'or del bàsquet estatal. Des de UAU Lleida Ràdio, informa Sergi Guiu.
Després de les dues victòries aconseguides a l'Espai Fruita Barris Nord en l'inici d'aquests play-off d'ascens, a l'ICG Força Lleida només li queda una victòria per poder dir que és equip de final a 4 i per fer-ho haurà de guanyar el Càceres en un dels dos partits que tenen en terres extremenyes i on els lleidatans es trobaran un ambient calent a les grades del multiuso. Ja l'encuentra parlava d'aquest fet en sala de premsa.
Jo recordo quan vam anar allí al partit de Lliga, ja hi havia un ambient important, no? El que tinc clar és que és molt difícil igualar l'ambient d'aquí, no? Això és quasi bé impossible. Anirem allà i nosaltres hem d'estar centrats en el que depèn de nosaltres, que és intentar fer un bon partit, defensar bé i a veure si aconseguim una victòria el divendres i ens permet classificar-nos, no? I si no, pues tornar-ho a intentar el diumenge. Però bueno, de moment molt focalitzat en el partit de divendres.
El primer dels dos partits a Càceres, aquest divendres a les 9 de la nit.
Gràcies, Sergi Guiu. Des de UAU Lleida Ràdio, a la semifinal ja espera el bàsquet Girona, que ahir va eliminar el Corunya per la via ràpida en el tercer partit de la sèrie. Recordem que el conjunt gironí vol que la final a 4 per pujar a la Lliga ACB es jugui a Fontejau. De moment encara no hi ha seu de manera confirmada. En hoquei sobre patins, Reus-Barça i Noia Liceo. Avui es juguen els tercers partits de les semifinals del play-off al títol a la Parlem Hoquei Lliga. En el duel català, l'eliminatori arriba a la capital del Baix Camp amb empat a 1, mentre que el Noia buscarà avui el triomf contra el Liceo per no dir adeu a les semis. Els gallecs dominen per 2-0 i avui tenen el primer matchball. També aquesta nit es juga el segon partit del play-off d'ascens a l'Hoquei Lliga Femenina entre el Vilanova B i l'Alpicat. A partir de 2:15 de la nit, de moment, la sèrie està dominada per les lleidatanes, que en cas de tornar a guanyar aquesta nit seguirien endavant en el camí de l'ascens. L'altra semifinal la disputen el Voltregà B i el Mataró. En futbol destaquem més notícies. Jonathan Giraldez renova com a entrenador del primer equip femení del Barça fins al 2024. En el seu primer any com a primer entrenador, el Futbol Club Barcelona ha aconseguit la Lliga guanyant els 30 partits, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya, a més de ser finalista de la Champions masculina. Per cert, avui el Barça ha presentat la nova equipació per la temporada 2022-2023 en la nova samarreta que llueix el logotip Spotify. El nou patrocinador, la part frontal, pren importància de nou al blau marí, a les mànigues i al coll, més enllà de les franges blau i grana. La nova samarreta, inspirada en els Jocs de Barcelona del 92, es pot comprar ja a la botiga oficial. I recordem, demà, 6 de la tarda, al camp de l'Hospitalet, partit benèfic, Champions for Pedrito, en directe a les televisions locals i a Xala.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitar a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Vosaltres sou dels que us disfresseu de personatges tradicionals o potser sou més de seguir les últimes tendències? O del bàndol creatiu i confeccioneu la disfressa en les vostres mans? Si sou d'aquests últims, enhorabona per la traça, fins i tot si la vostra matèria primera són bosses d'escombraries. Carnaval i estiu són dos conceptes que no acostumen a anar de la mà, excepte en dos casos, i tots dos ens interessen. En primer lloc, la pandèmia i les restriccions corresponents ens han ensenyat que les coses no són sempre com esperem o com hem planificat. L'Escala havia previst celebrar el seu carnaval quan tocava, el mes de febrer, però la situació sanitària va fer que comissió, colles i ajuntament prenguessin la difícil decisió d'ajornar la festa. L'espera ha valgut la pena. Les carrosses i les comparses sortiran el proper dissabte 11 de juny en el carnaval d'estiu, i aquesta és la segona excepció, perquè la proposta no és precisament nova. És la tercera vegada que s'impulsa. De fet, es va instaurar l'any 2018 amb l'objectiu que la feinada que hi ha darrere d'un carnaval pogués lluir en un context diferent. La rua, amb les 8 colles locals i 450 persones disfressades, sortirà a les 9 del vespre de la plaça Univers, a Riells, i anirà resseguint el litoral fins a arribar a la platja. En total, prop de 2 quilòmetres de recorregut, que continuaran amb un ball de mitjanit a la sala polivalent de la mà d'aquests que sonen de fons, el grup Tutu Queque. Dissabte 11 de juny torna el Carnaval d'estiu de l'Escala. A partir de les 9 del vespre, rua nocturna des de la plaça Univers fins a la platja. Més informació al web municipal lescala.cat.
Sabies que...
Tots nosaltres carreguem els nostres smartphones quan veiem que tenen poca bateria disponible i, sobretot, si sabem que estarem fora de casa moltes hores i volem assegurar-nos que no s'apagarà durant la sortida. Els darrers consells respecte a les bateries dels dispositius actuals indiquen que el millor és que es mogui sempre entre un 20 i un 80% de bateria restant, evitant que quedi sempre a punt d'apagar-se, així com també que la bateria es recarregui fins a assolir el 100% del total. No és una imposició cada cop que carreguis el mòbil. Simplement, en la mesura que puguis, intenta mantenir-te dins d'aquests marges. Mantenir el telèfon dins d'aquests rangs intermedis fa que la bateria estigui sotmesa a menor pressió que quan és a prop dels extrems del seu funcionament, reduint-li l'estrès i aconseguint que si penses vendre l'equip usat o tenir-lo molt de temps, envelleixi molt millor.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Primeres retencions a les rondes i a la P7 en la primera tarda d'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg de Pont de Segona Pasqua, que coincideix amb el circuit del Gran Premi Catalunya de motociclisme. Cristina Cantal.
Trànsit preveu que entre aquesta tarda i demà surtin prop de 500.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Des d'interior, el conseller Joan Ignasi Elena demana a l'Estat limitar la velocitat de la P7 a 110 km per hora per evitar l'elevada sinistralitat.
Que hi hagi una reducció del límit de velocitat a la P7, i perquè creiem que pot ser una mesura que ajudi, juntament amb totes les que hem plantejat, a reduir la sinistralitat.
Interior demana també extremar les precaucions a la natura per evitar accidents i també incendis.
La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, han presentat el pla de tancament i restricció d'accessos al Parc Natural de Montserrat quan s'activi el nivell 3 del Pla Alfa del perill extrem d'incendis.
Montserrat Ràdio, Òscar Verdagí.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ho ha dit aquest migdia a Montserrat, on s'ha presentat l'operativa d'activació de mesures especials de prevenció d'incendis que s'anirà modulant en funció dels mapes de risc i de les mesures previstes en els diferents escenaris del Plan Alfa a tot el país. El conseller d'Interior ha destacat la bona tasca de prevenció que estan duent a terme els agents rurals, que han portat a una disminució del nombre d'incendis en els darrers 10 anys.
Catalunya i València reclamen a l'Estat la gestió dels pisos de què disposa la Sareb. Des dels executius es vol crear un mapa dels habitatges que hi ha i destinar-los a les persones més vulnerables.
Segons les primeres estimacions, calculen que a Catalunya n'hi pot haver més de 12.000. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha dit que el traspàs dels pisos a les comunitats autònomes és urgent.
La importància de que això es faci aviat, perquè la degradació d'aquests habitatges, a mesura que passen els anys, cada vegada és més gran, i potser quan hauran o quan decidiran transferir-nos els pisos de la Sareb no els podrem assumir perquè no podrem pagar la seva rehabilitació.
Tornen a prohibir el consum d'aigua a més d'una vintena de municipis de les Garrigues i el Segrià.
Així ho ha comunicat aquest divendres la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues als municipis afectats, que ja van patir una problemàtica similar a principis de maig i van estar una setmana sense aigua potable.
L'Espluga FM, Pep Morató.
L'avís arriba després que el passat 30 de maig la Mancomunitat recollís mostres de l'entrada i sortida de l'aigua de la seva planta potabilitzadora. Els resultats de l'anàlisi han mostrat quantitats de metoloclor i terbolitzalina superiors als límits establerts per la normativa vigent.
En cultura, el Museu de la Garrotxa acull l'exposició Les ombres i la llum.
La primera del reconegut fotògraf d'arquitectura contemporània, Isao Suzuki. La mostra s'ha presentat avui.
Olot Televisió, Eduard Llinàs.
Isao Suzuki s'ha mostrat profundament agraït per l'acollida que ha rebut tots aquests anys a Catalunya, i especialment a la Garrotxa.
De mi parte, es la palabra más importante por hoy. Muchas gracias por llegar aquí realizar mi exposición, primera exposición sobre mi carrera de trabajo hace 40 años.
I en esports, el Força Lleida vol certificar avui la classificació per la final a 4 en play-off d'ascens a la Lliga d'ACB.
Els de la capital del Segrià, amb dues victòries a terres catalanes, juguen avui a la pista del Càceres a les 9 de la nit. Si tornen a guanyar, tindran el bitllet per a la fase final per optar a pujar a la categoria d'or del bàsquet estatal. A semi ja espera el bàsquet Girona, que ahir va eliminar el Corunya per la via ràpida en el tercer partit de la sèrie.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors Ballart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Durant aquestes properes hores esperem alguns ruixats a punts del Pirineu i també del Prepirineu, sobretot a l'àrea més occidental. En conjunt, aquestes precipitacions seran força aïllades i també de cara a aquestes properes hores, de cara al vespre i a la nit, podria arribar alguna precipitació, algun ruixat de caràcter feble a la zona més occidental del territori. A la resta del territori esperem una tarda força assolellada i només amb algun núvol baix o algun banc de boira molt local a la zona del litoral, que sobretot serà més probable de cara al final del dia. Un dia també avui amb temperatures altes arreu del territori. Durant el cap de setmana mantindrem el temps força tranquil. Demà dissabte amb alguns intervals de núvols alts i mitjans i també durant les tardes amb alguns ruixats a la zona del Pirineu. Sobretot demà afectaran l'àrea més occidental de la Serralada i, en canvi, de cara a diumenge, sobretot seran més probables a l'àrea oriental. Localment podran anar acompanyats de tempesta. Les temperatures mantindran altes durant el cap de setmana i fins i tot podran pujar una mica més de cara a la jornada de diumenge. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primeres retencions a les rondes i a l'AP7 en la primera tarda d'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg de Pont de Segona Pasqua, que coincideix amb el circuit del Gran Premi Catalunya de Motociclisme.
Hi ha hagut circulació lenta i aturades en alguns punts de l'AP7 en direcció Girona i Tarragona. S'han arribat a registrar cues de fins a 7 quilòmetres en sentit nord i 6 en sentit sud a Barberà del Vallès. També hi ha hagut retencions de fins a 7 quilòmetres a la B20 en sentit Nus de la Trinitat, mentre que a la B10 hi ha hagut 4 quilòmetres de cua en sentit sud. Trànsit preveu que entre aquesta tarda i demà surtin prop de 500.000 vehicles de l'àrea metropolitana.
Connectem, però, ràpidament aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit per saber quina és la situació ara mateix a les carreteres catalanes. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs encara situació complicada, especialment a l'autopista AP7. Ara, de fet, hem de parlar d'un nou focus de retencions. En aquest cas és per un incendi de vegetació proper a la via, proper al mural. Es troba a la zona d'Altafulla, de l'autopista AP7, i en sentit sud. En sentit Tarragona hi ha dos carrers tallats, de moment cues aturades des de Roda de Barà fins a aquest punt. Tornant a l'autopista AP7, els trams que ja teníem anteriorment, ja per volum de trànsit, ens queda la zona de Rubí a Martorell, amb lentitud i aturades, en sentit sud, sentit Tarragona, i en sentit nord ens manté un tram llarg d'aturades intermitents fragmentades, podríem dir que des de Santa Perpètua fins a Llinars, sentit Girona, per tant. Destacar, però, també aturades que es mantenen a d'altres punts, com és l'autopista del Maresme, a partir de Tiana cap a la zona de Premià-Vilassar, tot aquest tram aturat en sentit nord, en sentit Girona, també la Nacional 2 des de Montgat fins al Masnou, a la mateixa direcció, i la C60 que es manté aturada a Argentona en direcció Mataró. Per últim, també a la zona de Tortera, tant la Nacional 2 com l'enllaç de l'autopista cap a la GI600, també en vehicles aturats. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. Precisament per lluitar contra l'índex de sinistralitat que s'està detectant des d'inici d'any a les carreteres catalanes, el govern proposa reduir el límit de velocitat a 110 km per hora a l'AP7. Aquest pla de xoc inclou també més radars i controls específics de vehicles. Albert Güell.
Per intentar reduir l'alta sinistralitat, el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un pla de xoc. Entre les mesures hi ha la instal·lació de més radars estàtics i dinàmics, un reforç de la inspecció des de l'helicòpter i controls específics als diferents vehicles. Des del Departament d'Interior també demanen a l'Estat que redueixi la velocitat màxima de la via als 110 km per hora. Joan Ignasi Lena és el conseller d'Interior.
Que hi hagi una reducció del límit de velocitat a l'AP7. I perquè creiem que pot ser una mesura que ajudi, juntament amb totes les que hem plantejat, a reduir la sinistralitat.
Avui, dilluns, s'ha establert un dispositiu especial. Pel que fa a dilluns, s'habilitaran carrils addicionals per a l'operació tornada a la P7 i a la B23 entre Vilafranca i Molins de Rei, a la C32 Nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat i a la C32 Sud entre Gavà i Cornellà de Llobregat.
Cap de setmana llarg, on a banda de tenir prudència a les carreteres, també es demana extremar les precaucions a la natura per evitar accidents i també incendis.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida avui a la prudència davant de la previsió d'un estiu complicat per les altes temperatures. També els agents rurals alerten que cada cop s'haurà d'activar més el nivell 3 del Pla Alfa per la sequera i el canvi climàtic.
De fet, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, han presentat aquest matí el pla de tancament i restricció d'accessos al Parc Natural de Montserrat quan s'activi el nivell 3 de Pla Alfa, és a dir, quan ens trobem en perill extrem d'incendis. Montserrat Ràdio, Òscar Bardagí.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ho ha dit aquest migdia a Montserrat, on s'ha presentat l'operativa d'activació de mesures especials de prevenció d'incendis que s'aniran modulant en funció dels mapes de risc i de les mesures previstes en els diferents escenaris del Plan Alfa a tot el país. El conseller d'Interior ha destacat la bona tasca de prevenció que estan duent a terme els agents rurals, que han portat a una disminució del nombre d'incendis en els darrers 10 anys.
Aquesta aliança entre la responsabilitat dels ciutadans i el compromís de les administracions, posar-hi recursos que permeten que, per exemple, el 97% dels incendis només cremin menys de 10 hectàrees. Això és gràcies al treball, a la reacció, a la prevenció i també a l'alerta de molts ciutadans que estan pendents dels incendis, de les columnes de fum, de trucar al 112 de seguida i de l'activació de tots els serveis.
El conseller d'Interior ha dit també que des del departament tenen clar que es necessiten més membres i més mitjans per donar un servei eficaç, motiu pel qual van obrir una convocatòria de 100 places d'agents rurals, a més dels 250 bombers i bomberes que han incorporat aquest any i els 250 que s'afegiran l'any vinent.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a la pandèmia, Catalunya ha registrat 5 ingressats menys per Covid-19 i ara mateix hi ha als hospitals 1.105 persones contagiades, 32 dels quals a les UCI, 5 menys que dimarts passat.
Pel que fa al nombre de morts, se n'han registrat 77 més també des de dimarts. La velocitat de contagi torna a pujar fins a 0,90. També ho fa el risc de rebrot en 5 punts més respecte a les últimes dades, situant-se ara en els 273.
I encara en l'àmbit de la salut, l'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta estarà enllestida a principis de 2025. El projecte està valorat en més de 32 milions d'euros i preveu un edifici annex, un aparcament i un ascensor. Ràdio Tortosa, Sara Hernández.
Es tracta d'un edifici de 6.000 metres quadrats i distribuïts en 5 plantes connectat a l'actual, que comptarà amb àrea quirúrgica, àrees ambulatòries de consultes i hospital de dia, així com serveis centrals, generals i de suport. El projecte també preveu la construcció d'un aparcament i d'un ascensor que connectarà amb el centre de la ciutat. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Creywinkel, ha detallat que es tracta d'una ampliació funcional i ràpida que dona resposta als problemes existents al Verge de la Cinta.
És un projecte que dona solució factible, ràpida i funcional als problemes que ara existeixen en l'entorn actual, però amb aquest horitzó de treballar en paral·lel per aquesta construcció del nou hospital, perquè la diferència d'avui amb altres compareixences probablement o amb altres moments és que l'opció aquesta d'un nou hospital damunt de l'hospital actual és la que ha quedat descartada.
Per tal de complir el termini de 2 anys, el projecte i l'obra es licitaran aquest estiu i es reduiran els tràmits administratius que en un projecte com aquest seria de 6 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya i València reclamen a l'Estat la gestió dels pisos de què disposa la Sareb. Des dels executius es vol crear un mapa dels habitatges que hi ha i destinar-los a persones més a les persones més vulnerables. Segons les primeres estimacions, calculen que a Catalunya n'hi pot haver més de 12.000. Mont Carvajal.
La Sareb és conegut com el banc dolent i és de capital públic. El govern espanyol el va crear l'any 2012 després de rescatar els bancs en la crisi immobiliària i té milers de pisos. El vicepresident de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, troba de sentit comú que es retornin a la ciutadania.
Podríem d'una tacada recórrer el camí que ens costarà dècades per a col·locar el nostre parc públic d'habitatge al nivell d'altres països europeus i, per tant, el que volem és primer saber què és el que hi ha, en quines condicions està, i a partir d'ahir un procés de diàleg per a que pugui transferir-se a les administracions competents.
La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha dit que el traspàs dels pisos a les comunitats autònomes és urgent.
La importància de que això es faci aviat, perquè la degradació d'aquests habitatges, a mesura que passen els anys, cada vegada és més gran i potser quan hauran o quan decidiran transferir-nos els pisos de la Sareb no els podrem assumir perquè no podrem pagar la seva rehabilitació.
Cervera també reclama la transferència de 30.000 pisos de grans tenidors que el govern central té comptabilitzats a Catalunya.
En terreny laboral, la vaga del servei de neteja de Vilanova i la Geltrú sembla lluny de resoldre's, com a mínim en les properes hores. Avui, els 4 sindicats que hi ha darrere d'aquesta convocatòria, Comissions Obreres, UGT, Coves i la CGT, han estat molt crítics amb l'Ajuntament, a qui retreuen deixar al carrer una part de la plantilla de la neteja viària. Des de l'executiu, però, creuen que es pot arribar a un acord de cara a la setmana vinent. Canal Blau, Jaume Inglés.
Els sindicats exigeixen al govern de Vilanova i la Geltrú que no quedi cap operari acomiadat dels que treballaven a Valoriza fins aquest dimarts a la neteja viària. 16 persones han quedat fora de la subrogació que ha traspassat 57 treballadors de la companyia d'aigües municipal des de l'1 de juny. L'Ajuntament de Vilanova ha demanat avui explicacions a Valoriza per haver donat de baixa de la Seguretat Social a la totalitat del personal de la neteja viària el 31 de maig. Des del comitè d'empresa també defensen que s'han de garantir totes les condicions laborals pactades recentment al conveni col·lectiu amb Valoriza. La regidora d'Espai Públic de Vilanova, Marta Jofre, entén que es podrà arribar a un acord i assegura que no perdran drets.
A partir de la setmana que ve, si tot va bé, asseure'ns amb els sindicats i anar punt per punt per assegurar, no?, i perquè no quedi lloc a dubte, de que tant per les persones que s'han subrogat com per les persones que puguin entrar a treballar a partir d'ara s'aplicaran les mateixes condicions que havia estat aplicant fins ara a Valoriza.
Sense acord per ara es manté a Vilanova i la Geltrú la vaga indefinida de la neteja viària que va començar dimecres.
Més qüestions. Els nens i nenes que van a escoles envoltades de soroll de trànsit mostren un desenvolupament cognitiu més lent que la resta. Aquesta és la conclusió d'un estudi que han dut a terme investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IES Global, i que s'ha donat a conèixer en les últimes hores. Gala Vila.
La recerca mostra els resultats després d'analitzar estudiants de primària d'entre 7 i 10 anys a 38 escoles diferents de Barcelona. N'ha parlat el Next Matí de la xarxa la primera autora i investigadora de l'estudi, Maria Foraster.
Hem observat que per cada increment de 5 decibels, que això seria doncs, passar del carrer Aragó al carrer Consell de Cent, que té menys volum de trànsit, que això redueix entre un 5 i un 20% el desenvolupament cognitiu.
Els investigadors han dividit el desenvolupament cognitiu en dues variables, la capacitat de concentració i la memòria de treball. Aquesta última permet contenir informació durant períodes curts de temps i s'ha vist reduïda fins a un 20% en entorns sorollosos. Malgrat les dades, els estudis relacionats amb els infants i el soroll de trànsit són escassos. Per aquesta raó, l'equip científic creu necessari fer aquest estudi a diferents ciutats del món i així veure si els resultats són els mateixos en diferents contextos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tornen a prohibir el consum d'aigua a més d'una vintena de municipis de les Garrigues i el Segrià. Així ho ha comunicat aquest divendres la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues als municipis afectats que ja van patir una problemàtica similar a principis de maig i van estar una setmana sense aigua potable. L'Espluga FM, Pep Morató.
Uns 25 municipis de les Garrigues, el Segrià i la Conca de Barberà tornen a patir restriccions en el consum d'aigua de boca per beure i cuinar a causa de la detecció de plaguicides al punt de captació al pantà d'Utgesa. Segons ha avançat el SOM Garrigues, així ho ha comunicat aquest divendres la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues als municipis afectats, que ja van patir una problemàtica similar a principis de maig i van estar una setmana sense aigua potable. L'avís arriba després que el passat 30 de maig la Mancomunitat recollís mostres de l'entrada i sortida de l'aigua de la seva planta potabilitzadora. Els resultats de l'anàlisi han mostrat quantitats de metoloclor i terbolitzalina superiors als límits establerts per la normativa vigent. A més de la prohibició de consum d'aigua, s'ha iniciat un tractament amb carbó actiu per eliminar la presència d'aquestes substàncies.
Dues de cada tres portes dels nous trens del servei de Rodalies tindran l'accés al nivell de l'andana i tots disposaran d'un 20% més de capacitat. Aquestes són dues de les grans novetats dels nous combois que construirà Alstom i que avui han donat a conèixer en una jornada sobre el futur del ferrocarril celebrada al Col·legi d'Enginyers Industrials. Jordi Casino.
Els nous combois que Renfe farà servir a la xarxa de Rodalies permetran transportar entre 900 i 1.500 passatgers, garantiran l'accés a totes les persones amb capacitat reduïda, tindran més portes i més grans i estaran formats per 6 vagons, 2 de 2 pisos ubicats al mig i 4 d'un de sol. A més, incorporaran espai per a bicicletes i cotxes infantils, endolls USB i senyal wifi a totes les unitats, tot plegat amb l'objectiu de millorar la comoditat dels seus usuaris i d'agilitzar el seu funcionament, com ha explicat Miguel Ángel Martín, que és director del projecte de gran capacitat per Renfe d'Alstom.
Aquests dos reptes, més espai, menys temps, que pot semblar molt fàcil, molt senzill, no ho és. ¿Vale? I llavors van tenir que treballar força per desenvolupar un tren fet a mida per Renfe per aconseguir bascular i tenir un bon equilibri entre els dos conceptes.
En el decurs de la jornada, per cert, el president de Renfe, Isaías Taboas, ha fet referència al dèficit inversor de l'Estat a Catalunya i n'ha tret ferro, tot lamentant, això sí, que per raons comptables, compres milionàries com aquesta de trens de Rodalies per Catalunya no computin aquí i, en canvi, sí que ho facin a Madrid.
Doncs no deixem l'àmbit ferroviari perquè Ferrmed us proposa fer noves terminals de mercaderies a l'estació de Celrà i a l'aeroport Girona Costa Brava. El lobby ferroviari assegura que l'opció estatal d'integrar-les amb trens de passatgers serà un desastre. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
L'empresa sense ànim de lucre, Ferrmed, ha elaborat un estudi per veure com es pot millorar la xarxa ferroviària europea per augmentar-hi el transport de mercaderies. Han constatat que la major part de trànsit es centra en 18.000 quilòmetres de xarxa, el que significa que és en aquestes vies on s'han de prioritzar les inversions. Així ho reivindica el president de Ferrmed, Joan Amorós.
Que l'entrada i sortida de productes amb distàncies superiors a 300 quilòmetres, que és el que diu la Unió Europea, que el tren hauria d'agafar, doncs resulta que el primer és el Ruhr, de forma destacada, però el segon hub més important d'Europa és Barcelona-Tarragona.
L'estudi pioner a nivell europeu ha analitzat les característiques de cada zona. Així, ha detectat que per les comarques gironines per ara es mouen 20.700 tones al dia de mercaderies, però només 2.000 les transporten amb tren.
I a Barcelona, el Bicing Metropolità es posarà en marxa a finals d'any. Es dirà amb bici i la previsió és que el desplegament es completarà el primer trimestre de 2023 amb 2.600 bicicletes elèctriques i 236 punts d'estacionament.
Arribarà a 15 municipis metropolitans. L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Esplugues, Sant Feliu, Sant Adrià, Sant Joan d'Espí, Sant Just d'Esvern, Molins de Rei, Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels. Com a mínim, la meitat de les més de 200 estacions tindran punt de recàrrega elèctrica. L'objectiu a mitjà termini és que el servei de l'Ambici es pugui integrar amb el Bicing de Barcelona a partir d'estacions pont.
En cultura, el Museu de la Garrotxa acull l'exposició Les ombres i la llum, la primera del reconegut fotògraf d'arquitectura contemporània, Isao Suzuki. La mostra s'ha presentat avui. Olot Televisió, Eduard Llinàs.
La sala oberta 2 aplega 48 fotografies de l'artista japonès afincat a Catalunya, Isao Suzuki. És un dels fotògrafs més importants de l'arquitectura contemporània. Les fotografies que s'hi exposen formen part de la col·lecció RCR Bunka Isao Suzuki. Des de la Fundació RCR Bunka s'han mostrat molt contents de poder comptar amb un arxiu de 46.000 fotografies. Asseguren que l'obra de Suzuki té un valor afegit. Isao Suzuki s'ha mostrat profundament agraït per l'acollida que ha rebut tots aquests anys a Catalunya, i especialment a la Garrotxa.
De mi parte, es la palabra más importante por hoy. Muchas gracias por llegar aquí y realizar mi exposición, primera exposición sobre mi carrera de trabajo. Hace 40 años, llegando, encontrando a Barcelona, Cataluña, y año 86, conociendo Garrotxa.
La exposición se puede ver del 3 de junio al 15 de agosto.
Es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser...
I avui, segona jornada del Primavera Sound, després de les llargues cues i queixes dels assistents durant l'obertura ahir.
L'organització ha hagut de demanar disculpes pels problemes el primer dia del festival, que s'allargarà durant dues setmanes al Parc del Fòrum de Barcelona. Pel que fa a la jornada d'avui, compta amb les actuacions de Maya, Manel i Rigoberta Bandini. El Primavera Sound s'allargarà fins al 12 de juny. Durant dos caps de setmana seguits s'aplegaran la gran majoria de les actuacions al Parc del Fòrum, tot i que s'ha tornat a apostar pel Primavera. A la ciutat ha programat actuacions.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Força Lleida vol certificar avui la classificació per a la final a 4 en el play-off d'ascens a la Lliga CB. Els de la capital del Segrià, amb dues victòries en els partits de terres catalanes, jugant avui a la pista del Càceres a partir de les 9 de la nit. Si tornen a guanyar, tindran el bitllet per a la fase final per optar a pujar a la categoria d'or del bàsquet estatal. Des de UAU Lleida Ràdio informa Sergi Quiu.
Després de les dues victòries aconseguides a l'Espai Fruita Barris Nord en l'inici d'aquests play-off d'ascens, a l'ICG Força Lleida només li queda una victòria per poder dir que és equip de final a 4 i per fer-ho haurà de guanyar al Càceres en un dels dos partits que tenen en terres extremenyes i on els lleidatans es trobaran un ambient calent a les grades del multiuso. Ja l'encuentra parlada d'aquest fet en sala de premsa.
Jo recordo quan vam anar allí al partit de Lliga, ja hi havia un ambient important, no? El que tinc clar és que és molt difícil igualar l'ambient d'aquí, no? Això és quasi bé impossible. Anirem allà i nosaltres hem d'estar centrats en el que depèn de nosaltres, que és intentar fer un bon partit, defensar bé i a veure si aconseguim una victòria el divendres i ens permet classificar-nos, no? I si no, pues tornar-ho a intentar el diumenge. Però bueno, de moment molt focalitzat en el partit de divendres.
El primer dels dos partits a Càceres, aquest divendres a les 9 de la nit.
Gràcies, Sergi Guiu. Des de UAU Lleida Ràdio, a la semifinal ja espera el Bàsquet Girona, que ahir va eliminar el Corunya per la via ràpida en el tercer partit de la sèrie. Per cert, la final a 4 per l'ascens a l'ACB. El conjunt gironí està molt interessat i vol organitzar-la i que es faci a Fontejau. De moment encara no hi ha seu de manera oficial. Encara en el món de la cistella, avui també molt pendents del duel català entre el Barça i la penya, entre el Barça i el Joventut de Badalona, que comencen la sèrie de semifinals pel títol de Lliga a l'ACB. La penya torna a jugar unes semifinals 14 anys després, mentre que el Barça vol reeditar el títol de campió. El primer partit a jugar aquesta nit al Palau, també diumenge es jugarà al Palau i posteriorment el tercer partit a Badalona. Recordem, l'eliminatòria és el millor de 5 partits amb el factor pista favorable als blaugrana. En hoquei sobre patins, avui molt pendents de dos partits, les semifinals de la Parlem Hoquei Lliga, Reus-Barça i Noia-Liceo. Avui es juguen els tercers partits d'aquesta semifinal. Recordem, en el duel català entre el Reus i el Barça, l'eliminatòria arriba a la capital del Baix Camp amb empat a 1, mentre que el Noia necessita guanyar avui contra el Liceo per no dir adeu a les semis. Els gallecs dominen per 2-0 i avui tenen el primer matchball. En futbol, Jonathan Giraldez ha renovat com a primer entrenador, com a entrenador del primer equip femení del Barça, fins al 30 de juny del 2024.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dimarts. Que passin molt bon cap de setmana llarg. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa. Edició Vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Life is Life, la gran aventura, un exercici de nostàlgia amb guió d'Albert Espinosa. També arriba Les Gentiles, un film protagonitzat per dues amigues que exposen les seves vides a les xarxes socials. I acabarem la repassada amb Todo a la vez en todas partes. Una immigrant xinesa als Estats Units es converteix en l'única persona que pot salvar el món dels efectes d'un trencament interdimensional.
Último día de clase. En 1985, para cualquier chico de 15 años, era la felicidad plena. Pero mi vida no era tan fácil.
Vamos a llegar tarde por su culpa, como siempre. Anda, despídete de tus amigos.
Albert Espinosa escriu el guió de Life is Life, la gran aventura. El protagonista és en Rodri, un noi que marxa amb la família a passar l'estiu del 85 a un poble gallec. Per fer front als problemes del món real que els comencen a aparèixer, ell i els seus amics s'escapen la nit de Sant Joan a buscar una flor màgica que, segons la llegenda, pot convertir els desitjos en realitat.
La felicidad no existe. Lo que existe es ser feliz cada día. Va a estar cada segundo como si fuera el último.
Hoy en natación me ha dicho que estaba triste. Le he preguntado si le había pasado algo y me ha contestado que no. Pero que lloraba todos los días. ¿Cómo puede ser tan preciosa y perfecta por fuera y estar tan rota por dentro?
La protagonista de Las Gentiles és l'Anna, una jove que volca la seva vida a Instagram. Entre els conflictes familiars i els problemes d'identitat propis de l'edat, de sobte descobreix que sent alguna cosa que no entén per la seva amiga Corrales. Arrossegada per ella, amb altres noies de l'institut, entren en contacte per les xarxes amb alguns adolescents atrets pel suïcidi.
lo sabemos todo del suicidio. ¿Hasta qué dirán de nosotras? Porque a estas alturas llevamos casi 3 meses muertas.
Señora Guan. Señora Guan. Señora Guan. ¿Sigue con nosotros?
Estoy muy atenta.
Todo a la vez en todas partes explica com l'Evelyn, una immigrant xinesa als Estats Units, es veu immersa en una aventura salvatge quan un trencament interdimensional altera la realitat. Perduda en els mons infinits del multivers, l'heroïna ha de canalitzar els seus nous poders per lluitar contra nous i desconcertants perills mentre el destí del món penja d'un fil.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Trànsit preveu que aquests dies surtin de l'àrea metropolitana uns 480.000 vehicles i per això demana extremar les precaucions a la carretera per evitar accidents, tot plegat coincidint amb el pont de la segona Pasqua. I és que la mobilitat prepandèmica, que també coincideix amb el pla de xoc anunciat per Interior per fer front a l'elevada mortalitat a l'autopista P7. Entre les mesures que s'han previst, hi haurà més controls d'alcohol i drogues, més radars fixos i mòbils i un reforç dels helicòpters que fan vigilància. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, a més, ha demanat a l'Estat que es redueixi la velocitat màxima de la via als 110 km per hora. Ho sentim.
Que hi hagi una reducció del límit de velocitat a la P7, i perquè creiem que pot ser una mesura que ajudi, juntament amb totes les que hem plantejat, a reduir la sinistralitat.
Pel que fa al dilluns, s'habilitaran carrils addicionals en l'operació tornada a la P7 i a la B27 entre Vilafranca i Molins de Rei, a la C32 Nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat i a la C32 Sud entre Gavà i Cornellà de Llobregat.